Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
A inicis de la dècada dels 70 del segle passat va arribar una revolució tecnològica fascinant que permetia obrir una nova fase en l'evolució de l'oci audiovisual. En certa manera va ser comparable a l'impacte que gairebé 100 anys abans havien experimentat els primers espectadors del cinematògraf. La diferència era que ja no es tractava de veure com arribava un tren a l'estació. Ara ja es podia interactuar amb les imatges. El maquinista era cadascun dels usuaris. Les màquines recreatives arcades van ser la primera gran manifestació popular d'una indústria en auge permanent des d'aleshores, la dels videojocs. Quan els jocs van arribar a les sales recreatives, ho feien després d'uns quants anys d'experimentació a porta tancada. Entre els molts pares d'aquesta forma d'art i d'entreteniment, destaquen alguns noms. A Steve Russell se li atribueix el mèrit d'haver programat el primer videojoc influent de la història, l'any 1961, encara reduït a l'àmbit universitari, es deia Space War. Poc després, el 1966, l'enginyer Ralph Baer és qui va patentar la primera consola, pensada per connectar un petit aparell a la televisió i poder jugar partides de ping-pong. El 1970, Nolan Bushnell desenvolupa el primer videojoc comercial de saló, Computer Space, i dos anys més tard, l'equip de Bayer presentava un tipus de joc més senzill, el Pong, que va quallar ràpidament entre el públic. Per treure-li millor rendiment a unes creacions amb un gran públic potencial, Bushnell va crear una empresa, Atari, una empresa que va ser capdalt en aquest camp. El que havia començat a ser un divertiment lúdic per entretenir els descansos laborals d'enginyers i tècnics es va convertir en la principal font d'ingressos de la indústria de l'entreteniment. Amb l'arribada de la primera consola domèstica, la Magnavox Odyssey de 1972, les possibilitats van créixer exponencialment i encara més a mitjans de la dècada, quan van sortir al mercat les consoles Studio 2, Channel F i Atari 2600. Amb els anys van arribar títols tan populars com Space Invaders i Pac-Man, i el sector no trigaria a evolucionar dels jocs més simples a les aventures gràfiques immersives. La partida, una partida amb molts litigis judicials de patents per entremig, tot just acabava de començar. Nosaltres, doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Tu ets aficionat als videojocs?
No, però és un tema molt interessant, perquè, és a dir, moltes vegades aquí al programa En Guàrdia parlem de fets històrics, de fets que han vingut a la història, de fets que han canviat la història. Aquest és un fet que està canviant molts elements de la societat. Jo en sóc un exemple. És a dir, jo encara els meus jocs d'infants són els mateixos jocs amb més proximitat com jugaven els nens de Roma, de la Roma imperial, eh? De la Roma de César,
sí.
Que no han fet els meus fills, i sobretot ja els meus nets, que fan els meus nets jovenets, ja no saben el que és això. És a dir, nosaltres, els nens, els pobles, estàvem al carrer, sortíem al carrer, corríem al carrer, a les ciutats la gent...
Llançàveu pedres per arribar a tal lloc, saltàveu d'un lloc a l'altre, etc.
I a les ciutats els nens, a qualsevol racó, anaven a un parc, es feien un partit de futbol, corrien per aquí, feien estralls per allà, fent entremaliats, això. Vull dir que veies tota una societat amb la qual la canalla doncs no estava als pisos. Ara tu vas a qualsevol lloc de barriades de les ciutats, o te'n vas a qualsevol poble, no de Catalunya, del món, i els nens no estan pel carrer. És a dir, hi ha un canvi extraordinari, i els jocs dels nens i que es comuniquen a l'escola són els jocs no de jugar a bales o a la baldufa o jugar amb els patacons o jugar amb les coses més diverses, sinó que han canviat uns hàbits i unes característiques amb els quals la sociabilitat és diferent. Doncs tot això ho ha fet aquests videojocs, amb els quals en molts aspectes la història de la humanitat està canviant fins i tot també elements que és bo que un programa d'història doncs faci això. Nosaltres estem veient aquests canvis.
A part, hi ha una altra qüestió afegida, que és que l'imaginari de la gent que juga a videojocs s'ha transformat des dels primers, que eren realment una simulació de la realitat molt simple, aquest pong del tennis, allò que dèiem,
el tennis del ping-pong.
Fins als actuals, és una transformació d'imaginari absolutament increïble, o sigui, l'entrada en determinats mons onírics que abans només passava a través de la literatura i en bona part del cinema, ara realment hi ha aquesta tercera via totalment diferent, l'onirisme inherent a la lectura,
I els intercanvis, coneixes aquest joc, no coneixes l'altre, tu no saps això, tu no saps allò, tu no has vist com un nano, tu un munt de coses amb els quals, doncs, és indiscutible de que és un canvi extraordinari, que això està canviant el comportament, les relacions entre pares i fills, els jocs que participen uns als altres, les escoles d'educació, i bé, això és un entreteniment amb el qual la societat, clar, cada vegada hi ha més temps de lleure, no?, dins del món laboral i industrial. Això és una sortida, en fi, necessària al món desenvolupat, però no creguem que el món subdesenvolupat no hi és, eh? Tu pots anar a països del tercer món i veuràs allí amb els mercats un munt de videojocs a preu de saldo, si vols, però hi són, eh?
Qui ens acompanyarà en aquest viatge lúdico, oníric, històric, és el professor Anton Planells, professor acreditat del grau en disseny i producció de videojocs del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra i un dels comissaris d'una exposició que es va veure fa uns mesos al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que es deia Gameplay, si no vaig errat, professor Planells. Bon dia, per cert, benvingut, moltes gràcies per ser aquí, i que, francament, jo vaig tenir la sort de veure-la i em va agradar força. A la història dels videojocs, tots tenim la sensació, potser, que és una cosa molt recent. No sé si és tan recent, això dels videojocs.
Bé, realment no és tan recent, en primer lloc. Moltes gràcies per convidar-me. A l'exposició jo soc col·laborador, eh? No soc comissari.
Estava confós.
El comissari és l'Oliver Pérez.
Molt bé.
Però
sí,
jo vaig estar, diguem, col·laborant amb ell amb qüestions formals. És veritat que el camp de l'oci electrònic digital té molt recorregut, molt recorregut. Inclús ens podríem anar més enllà, no?, del que entenem per videojoc, com és el cas de les màquines electromecàniques, el famós pinball, que té una tradició i un impacte brutal en el camp del videojoc.
Sí, sí. El millor, que diem nosaltres,
el millor.
I que té a veure molt amb una cosa que comentava el doctor Soler Sabater, que és la qüestió de l'emergència del temps d'oci. No? El videojoc i el joc electromecànic té sentit quan de cop i volta la gent ja no treballa 10.000 hores a la fàbrica, sinó que té uns temps d'oci, o que té uns temps de trànsit entre la colònia i la fàbrica, i en aquest temps d'oci és on la gent pot jugar, no? D'aquí que tinguem màquines al metro, una cosa que potser la gent no s'ha preguntat mai, perquè hi ha màquines de consum en el metro de Barcelona o un metro d'una ciutat, i és per aquesta idea del temps d'oci i les màquines, no? Llavors, a partir d'aquesta primera idea protointeractiva, que són les màquines electròniques, arribem a Alan Turing. Alan Turing és el primer que intenta fer una espècie d'intel·ligència artificial, buscar, no?, com una màquina jugui a escacs, i és on comença el gran repte del videojoc, el primer gran repte, que
aquest
és...
Aquest senyor, perdó, de quina època és, perquè ens aclarim...
Alan Turing realment fa les seves investigacions després de la Segona Guerra Mundial, després d'aconseguir, no?, la màquina Enigma, i és el primer pioner en intentar que una màquina pensi. La famosa intel·ligència artificial. El primer punt on la gent intenta entrar amb el videojoc no és amb el videojoc en si mateix, el videojoc mai és un objectiu en si mateix, sinó que és un mitjà per descobrir altres coses. En aquest cas és com una màquina pot pensar, no? I no és l'únic. És a dir, Alan Turing ho fa als 40, però el gran boom és als 50, on arribem a tota aquesta gran família de creadors, inventors, que podem considerar que tots són els pares del videojoc, alguns ho són. Aquí hi ha un gran debat enorme entre els 50 i els 60 sobre qui és el pare del videojoc i qui no és el pare del videojoc, no?
Clar, perquè m'imagino que deu ser una creació col·lectiva, en definitiva, un que porta una cosa, un altre que porta una altra, l'aportació d'aquell fa que un altre repensi i la faci millor la seva, etcètera, com passa molt sovint amb la tecnologia. Tenim molt la sensació de que Watt va descobrir la màquina de vapor, i Watt només és la punta d'iceberg d'un munt de descobriments anteriors que va culminar amb la locomotora, diguéssim, però amb el videojoc sospito que deu passar exactament el mateix.
Sí, i de fet, a mi m'agrada molt establir sempre el paral·lelisme en aquest sentit amb el cas del cinema, no? El cinema també tenim moltíssims pares, tenim la gran baralla entre els Lumière i Edison, no?, en el posicionament europeu als Estats Units, però també tenim tot un conjunt d'agents que ha fet prèviament investigacions amb el tema del zoòtrop, el praxinoscopi, totes les tecnologies prèvies, que són capes que van afegint, i que no es poden entendre la tecnologia moderna sense entendre aquestes, no? Amb el videojoc passa una cosa similar, sobretot a partir dels 50, que és quan investigadors que estan fent tesis doctorals comencen a fer aquests jocs, no? Hi ha un dels casos més famosos, que és Alexander Douglas, que fa el 3 en ratlla, uh-huh. un joc de 3 en ratlla. Ell feia una tesi doctoral on volia demostrar la capacitat de la tecnologia per moure coses, i com a exemple d'això va fer un 3 en ratlla.
O sigui, el 3 en ratlla ara no es fa amb pedreta, sinó que ho fa un cervell.
Exacte. Sí, sí. Ho feia un ordinador, i llavors hi ha molta gent que considera aquest com el primer gran videojoc. Òbviament això va quedar amb un reductor universitari.
Ell mai havia de ser una cosa molt tancada, i molt, no devia superar un cercle limitadíssim, imagino.
Superlimitat, amb un ordinador increïblement car per l'època. Ell no ho va patentar, ni va veure cap tipus d'interès comercial en això.
Era sempre una prova més per la seva tesi doctoral, i ja està.
Exacte. I juntament amb ell hi ha altres exemples interessants. Possiblement un dels més importants també és l'any 58, per exemple, William Higginbotham. Mm-hmm. Higginbotham era un investigador que havia treballat en el projecte Manhattan i va dedicar tota la seva vida a lluitar contra l'energia nuclear, no?
Sí,
i
ell havia contribuït a la construcció de la bomba atòmica, sí. que va caure, les bombes atòmiques que van caure sobre Hiroshima i Nagasaki, com li va passar a molts altres, no tots, físics que hi van participar, després va passar a l'altre bàndol,
sí,
no?
Ells, sí, es van aterrir del que havien aconseguit.
Sí, 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 sí. Alguns no, Oppenheimer i companyia
no, però... Alguns ho van inclús maximitzar, no?
Sí, 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 sí.
Lo interessant de Higginbotham és que ell treballava en un laboratori, i hi havia una tradició que és que un cop a l'any les famílies anaven a visitar el laboratori, i llavors ell està acostumat a que vinguessin els seus fills i amics dels seus fills i ensenyava màquines, no? I un dia va pensar, ostres, això d'ensenyar màquines és una mica avorrit.
Sí, sí,
no?
Doncs, veus aquí una màquina, i què fa?
Una màquina fa llumetes, no?
Envia coses, m'expliques.
Explica física teòrica a nens, no? Una cosa que era complicat. I llavors se li va córrer agafar un osciloscopi, que és una maquineta, no? que amb una llum, per simplificar-ho, i va decidir, doncs, que aquesta maquineta amb una llum, que es podia moure la llum, doncs ell podia convertir-ho en un joc de tennis. I va crear un joc que es diu Tennis for Two, i ho utilitzar per ensenyar tecnologia als nens. Llavors és un segon cas de pioner, no? Un altre creador de jocs, un altre cop el joc no com a finalitat sinó com a mitjà, no? Per fer una experiència més divertida, el que ara parlaríem molts cops de ludificació de les experiències, l'educació i tecnologia, doncs ell ho utilitza. Què passa? Que Higginbotham després d'això desmantella la màquina, no patenta res, i per tant això torna a quedar-se
no en deixa de
els
ser
laboratoris.
Per la seva mentalitat una bajanada, vull dir, una cosa per passar l'estona, un moment, una exhibició, i és com si plantegéssim això amb un químic d'explicar a nens determinats elements químics i inventés un joc de química, diguessis, bueno, ja està, he anat al col·legi a ensenyar com funciona això, i aire, aquí ja no cal donar-li més voltes.
Bueno,
no?
És quan anaves al laboratori,
era un
joc, feies petites combinacions...
Doncs suposo que devia ser exactament la mateixa mentalitat.
Diguem que el següent pas, aquest, em sembla que és bastant més interessant, perquè fins ara el que tenim són tecnologies aplicades al joc. Hi ha una persona, un home que amb un equip de joves investigadors a l'MIT, a l'Institut de Massachusetts, no? A la universitat cèlebre dels Estats Units per el desenvolupament tecnològic, estava fent una tesi doctoral i va decidir crear un joc també en el marc de la seva tesi doctoral. I aquest joc es va dir Space War. Space War és un joc molt ràpid, molt interessant, d'una nau que es dedica exclusivament a destruir una altra nau. És un joc per a dos jugadors. I ell...
cada jugador porta una nau.
Cada jugador porta una nau i disparen entre ells.
I com ens hem d'imaginar les naus aquestes d'aspecte físic, Perquè, és clar, això, ara dius això i les veus totes amb color, llumetes...
De Star Wars.
Sense round, diguéssim, allò. Però, clar, suposo que devia ser una cosa molt més simple.
Una cosa bastant simplista i bastant un element molt abstracte, no? Eren dos fletxes molt petites que es movien, que les podies moure, i disparaven. Els dispars eren puntets,
i els puntets, si tocaven l'altra nau, la destruïen.
Exacte, aquest era l'objectiu del joc, un joc molt senzill, molt simple.
I cada jugador portava un triangle d'aquests o una fletxa d'aquestes. Ja està.
La gràcia de Space War és tant que Steve Russell tampoc veu un ús comercial d'això i tampoc patent d'això, però la diferència amb la resta és que el joc s'hi salta a ARPANET. ARPANET és la xarxa prèvia a internet, la xarxa molt més rudimentària, que en aquell moment només tenien universitats i l'exèrcit d'Estats Units.
De quin any estem parlant, més o menys?
Estem parlant del 62. 62-62. 62 és realment quan surt el joc. I aquí és on aquest joc comença a circular entre les universitats. La gent, durant el seu temps lliure, doncs es dedica a jugar a videojocs a la universitat.
Sí. Ah, videojoc.
El videojoc, sí, millor dit, correcte, el videojoc. I és on neix, on neix els primers pares que veuen la possibilitat de crear el videojoc com un negoci, no? I llavors aquí entraríem amb dos grans figures, que potser són les més rellevants del sector del videojoc. La primera és Ralph Baer, Ralph Baer és un senyor que va néixer a Alemanya, va estar a la Primera Guerra Mundial, va patir, va estar a punt de patir el nazisme, però ell va marxar als Estats Units.
Era jueu, ell?
Era de família jueva, sí, d'origen jueu, i era una persona molt meticulosa, era una persona...
Però era grandet, perquè si va participar en la Primera Guerra Mundial... Posem-li que tenia 20 anys, però...
No, perdó, no és que va participar, era quan... No va participar, sinó que era nen, va participar, vull dir que va patir. No és correcte la processió, és que va patir.
No, disculpa, eh?
Va patir la Primera Guerra Mundial i va fugir als Estats Units, i allà va ser un dels primers graduats en aquesta espècie d'enginyeria de televisors, que en deia Llicenciatura de Ciències de la Televisió, que era la primera aproximació a crear televisors, no? Ell, amb aquesta mentalitat molt enginyera, va començar a treballar en una empresa que es deia Loal, i el primer que va fer va ser provar televisors, no? Amb unes màquines, provar si funcionava un televisor. I per provar aquests televisors, ell havia de moure unes llums dintre del televisor. Mm-hmm. Llavors, quan ell va veure que podia moure unes llums dintre del televisor, va dir, molt bé, això per fer televisor està molt bé, però potser podria crear una màquina, no?, que dintre del televisor mogués llums i jo pugués jugar amb això, que jo, això es pogués convertir en un joc. El que li va passar a aquest home, en Ralph Baer, és que els seus caps li van dir que això era una tonteria, que es dediqués a fer televisors.
Clar.
I ell va estar uns anys donant-li voltes.
No et paguem per això.
Exacte.
Que és una frase clàssica,
sí, sí,
d'allò. No et paguem per això, ja saps que si vols cobrar a final de mes, ja saps què has de fer i deixar-te de bajanades d'aquest
tipus. Exacte. Sí. Llavors, Ralph Baer...
Gran visió dels empresaris, eh?
Sí.
En aquest cas, sí.
De fet, aquí tenim fins ara els tres que hem dit, no? Douglas, Higginbotham i Steve Russell, són com els inventors de la bombeta, diguem, no?
Sí.
Són tècnics. A partir del que tenim són gent més al perfil Edison, que són gent que veuen la tecnologia i veuen la possibilitat de negoci posteriori, no? Ell què fa? Ell canviarà d'empresa, serà una empresa de televisió que es diu Sanders, americana, i allà també li diran que es deixi de tonteries, que això no interessa, però insisteix i aconsegueix que li paguin un prototip d'una petita màquina de jocs. Aquesta màquina la farà amb una fusta marró, i aquesta màquina es dirà, el primer gran prototip es dirà Brown Box, justament per aquesta idea de la caixa marró, no?
Que deu ser cotitzadíssima pels col·leccionistes.
Sí.
Tenir una Brown Box d'aquestes deu valdre una fortuna.
De fet, crec que només hi ha dos prototips al món,
imagina't.
I són peces úniques de col·leccionisme. Això sí que no hi ha manera de
museu, eh?
L'Estradivarius del videojoc.
Sí,
totalment.
Sí.
A partir d'aquí, Ralph Baer el que farà serà iniciar la carrera per intentar crear una màquina interactiva per jugar a casa. Llavors la seva idea serà una màquina en la que jo pugui connectar-me, no, al televisor.
Sí, ella té la idea de la consola, no?
Sí.
Perquè clar, inicialment passa com tantes altres coses. Vaig estar llegint fa molt de temps sobre com va néixer la indústria automobilística.
Uh-huh.
I clar, els primers plantejaments de la indústria automòbil es planteja molt seriosament quanta gent ha de cabre en un cotxe, perquè no és una cosa tan banal. Ara ja ho trobem normal que per entendre'ns, 5 seients, entre 4 i 5, sigui el normal, perquè és una família tipus, no? Però clar, al principi de la indústria automòbil tot això no ho tenen tan clar, no saben si ha de fer seients per un o seients per 14, vull dir, perquè hi sorprendeixen, i després tot el món, hi ha una reflexió darrere sobre què es pot vendre i què pot interessar, que acaben en cotxes de 4 o 5 places, que és l'habitual, no? Doncs suposo que amb el videojoc devia passar el mateix.
Sí.
Què hem de fer amb això? Hem de fer que tots els televisors normals tinguin un sistema de videojoc? Hem de fer una cosa específica? S'ha de jugar només en llocs públics i amb, com si fos el cinema? O, clar, tot això és molt relatiu. Ara ho veiem molt clar, però en aquell moment devien ser tota una sèrie de reflexions,
sí,
complexes. No?
Bueno, en aquell moment teníem l'estigma, com també tenim ara en certa mesura, del concepte de joc, no? El joc sempre és trivial,
sí, sí, sí.
I el joc és innecessari, el joc és inútil.
Mm.
Llavors, què fa? Que les indústries de la televisió, les grans marques, RCA, per exemple, per posar la més gran, es dediquen sistemàticament a rebutjar el projecte de Baer, perquè consideren que no té cap tipus de sentit ni utilitat que això estigui a casa, perquè la gent no utilitza la televisió per jugar, no? Aquestes coses que sempre,
clar,
després veiem la gran anticipació amb el temps. L'interessant és que mentre Baer està creant una màquina per jugar a casa, tenim un altre personatge que apareix, que serà l'altra part del videojoc, que serà Nolan Bushnell. No? Nolan Bushnell és un home que estudia a la Universitat d'Utah dels anys 60. És una persona que és un perfil molt enginyer, però molt, molt emprenedor. És possiblement aquesta figura més propera a Edison, d'intentar capitalitzar tot allò que troba. I resulta que la universitat jugant amb una, un dia jugant amb una de les màquines, provant màquines, descobreix ARPANET, i a través d'ARPANET descobreix Space War de Steve Russell. I llavors automàticament li pensa, això ho haig de convertir en un negoci. Però no ho haig de convertir en un negoci amb una televisió, com seria el cas de Bayer, de pensar-ho en una consola domèstica, sinó que ell pensa, no, no, igual que funciona el pinball amb salons, amb salons no, de pinball o màquines de carrer, jo el que vull és que això es converteixi en una màquina de carrer i llavors la gent pugui posar una moneda i jugar un temps. I aquí està el model de negoci que jo vull buscar.
És el mateix que es va plantejar Edison amb el cinema.
Exacte.
Perquè
el Edison,
clar, Edison es planteja, de fet inventa una cosa molt similar al cinema, però amb la idea de que el cinema no ha de ser una cosa pública com fan els Lumière, que ho veu molta gent asseguts en una sala, sinó que ha de ser una màquina que tu, amb un visor, que tu poses els ulls allà, els enganxes, poses una moneda i veus una pel·lículeta. Aquesta és la idea d'Edison, que és un fracàs en definitiva, però és la idea, tecnològicament és la mateixa.
Sí, l'interessant aquí és que mentre que Bayer sí busca aquesta idea de, del joc a casa, potser del joc més en solitari o en parella, no? Perquè es podia, en teoria, la seva idea que potser són jugadors, Bayer sí que veu la idea social del joc, aquesta idea de tothom va a jugar als pinballs, aquests grans salons,
sí, sí,
jo el que
sí.
vull és col·locar aquesta màquina aquí i també als bars i als restaurants, és a dir, ell va més enllà i el que busca és integrar joc amb la vida social normal, no? Quin és el problema que té en aquell moment Nolan Bushnell? Que replicar aquesta màquina al carrer costa moltíssims diners. Moltíssims diners. De fet, es diu que la màquina de Space War, la primera versió que ell podia prototipar de carrer, diguem, si féssim la conversió en dòlars a dia d'avui, estarem parlant de gairebé $500,000 construir la màquina. Llavors era una cosa absolutament inviable. Ell, tot i així, es va tancar a casa, va començar a buscar màquines més senzilles, fins i tot calculadores, a veure si una calculadora podia córrer aquests jocs, i va arribar a aconseguir fer una primera màquina, no? Que es va dir Computer Space. Aquesta primera màquina, que es va dir Computer Space, ell va fabricar-ne unes quantes i les va posar en bars. Quin era el problema? El problema és que Computer Space era Space War, es podia jugar, però tenia un problema enorme, que és que tenia un manual tan complicat, un manual en paper, que tu podies llegir-lo, que era tan complicat que la gent no hi jugava. Era massa complicat, el joc es complicava massa, no? Què va fer a partir d'aquí Nolan Bushnell? Va seguir investigant opcions i Nolan Bushnell crearà una empresa que és possiblement la primera gran empresa del videojoc, que és Atari.
Ralph Baer, fugit de l'Alemanya nazi amb la seva família, va poder estudiar àlgebra i enginyeria als Estats Units. A inicis dels 50 li plantejava l'enginyer en cap de l'empresa Loral la possibilitat d'incloure algun joc en l'aparell de televisió que estava dissenyant. El cap li va dir que se n'oblidés perquè aquell televisor ja anava amb prou retard. I Baer se'n va oblidar, però només per un temps, fins que va entrar a treballar a Sanders Associates. L'1 de setembre de 1966, tot esperant un col·lega en una terminal d'autobús, va redactar un seguit de notes, en 4 fulls de paper, unes notes que estaven destinades a revolucionar la indústria de l'oci.
L'objectiu és proveir d'una gran varietat de dispositius d'entrada de dades, de baix cost, per comunicar-se amb un aparell de televisió estàndard, monocrom o de color, sense haver-lo de modificar. L'entrada a la televisió pot ser tant a través d'una connexió directa amb el sistema de vídeo com connectant amb les terminals de l'antena, substituint així el dispositiu d'entrada per la senyal de transmissió de televisió, modulant un oscil·lador RF que operi en un dels diversos canals estàndards del televisor i sintonitzant aquest canal en l'aparell de televisió, canal LP per Let's Play. Anem a jugar. Visualitzem els següents tipus de jocs. A. Jocs d'acció en què l'habilitat de l'usuari pren un paper important. B. Jocs de tauler, imitatius de les dames, els escacs, el dòmino. C. Jocs artístics en què el jugador manipula els controls per produir dissenys. D. Jocs instructius dissenyats per ensenyar les bases de la geometria i l'aritmètica bàsica, per exemple, afegint blocs. E. Jocs de tauler i d'atzar, imitatius d'aquells jocs que requereixen de daus o d'una ruleta per determinar el caràcter del següent moviment. F. jocs de cartes, imitatius de jocs que requereixen destresa o habilitat intel·lectual. Aquests jocs es podrien jugar amb cartes codificades que el jugador inseriria al generador. G. Monitorització del joc. Els jugadors poden comunicar-se amb l'aparell de televisió amb l'objectiu d'introduir la puntuació en el generador i que pugui mostrar-se en pantalla. El generador pot fer operacions aritmètiques simples, com la d'anar sumant els punts. H. Jocs d'esports, tals com curses de cotxes, fent servir la pantalla com una carretera o una cursa d'obstacles, o de fer punteria, fent servir la pantalla com a diana.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Estem aquí amb l'Anton Planells i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història dels videojocs, d'aquí el so de fons. Professor Planells, em sembla que això és Pac-Man, no? És el...
Sí, exacte.
Sí, no, l'expert.
Molt reconeixible, no?
Les musiquetes aquestes que van fer habituals.
Tot molt habituals i algunes que s'enganxen molt, eh? El Super Mario Bros, que hem sentit al principi, realment és de les músiques aquelles que enganxen. Acabem de sentir fa uns moments aquest llistat que es va inventar Bayer amb una terminal d'autobús. Realment és mentalitat d'enginyer, eh? Perquè estàs esperant l'autobús i comences a fer un buidat d'aquests de tipus de jocs i com han de ser i de quina manera, això has de tenir una mentalitat molt particular.
Però bastant enciclopèdica ja, perquè
sí, sí.
Fixa't que hi són molts, eh?
Sí. Bàsicament l'encerta gairebé amb tot, eh? Vull dir, alguns no els pot veure perquè estem parlant de l'any 66, però realment encerta moltíssim el futur desenvolupament de la indústria dels videojocs. Ara estem amb dos pioners, amb Bayer i amb Bushnell.
Sí.
Es van arribar a conèixer, van treballar, tot això són nord-americans o gent que està treballant als Estats Units.
Sí, sí. La qüestió és tant que mentre Bushnell està fent el prototip mentre Bayer està fent el prototip i Bushnell ha tret la Computer Space que no ha funcionat, arriba un moment de convergència, que són aquests moments estranys, no?, de la vida, de cada cop i volta dues persones que no es coneixien ni tenien cap tipus de tracte acaben trobant-se en un moment concret, no? Com ja passa, per exemple, a Lumière i Méliès, que es van trobar a la presentació del cinematògraf. Això va succeir l'any 72. L'any 72 és un any cabdal en la història del videojoc, perquè l'any 72 és l'any en la que Bayer ha aconseguit treure la primera consola. Bayer venia, com dèiem, de la Brown Box, que era aquest prototip, i després de passar per moltes empreses de televisors que ningú tenia cap tipus d'interès, acaba a la casa Magnavox, la casa de televisors, i aconsegueix convèncer aquesta casa perquè vengui la Magnavox Odyssey, que serà la primera consola de la història, la primera consola domèstica de la història, no portàtil, sinó òbviament connectada al televisor. El mateix any, el 72, Nolan Bushnell es troba amb una presentació davant de la premsa i davant de la indústria d'aquesta màquina, la Magnavox Odyssey, es troba a Ralph Baer i es coneixen, no? Es coneixen de manera molt informal i, de fet, durant molts anys Bushnell va dir que ell no havia estat mai allà, però Bushnell va cometre un error que seria molt important en un futur, i és que Bushnell va signar el llibre de visites. I clar, això no...
Era evident
que hi havia estat, no? Per què és important aquesta trobada? Perquè Bayer presenta la màquina, i aquesta màquina, entre tots els jocs que té, en té un joc que és molt, molt clar, que és el joc de tennis, un joc de tennis petit.
Aquell,
no?,
que hem jugat tots.
Aquelles
dues barres que pugen i baixen, que tu el que mous la barra,
centre,
i la piloteta que va de costat a costat. I llavors, si no aconsegueixes retornar la piloteta, et sona un pip, i això que... És aquest so.
Sí.
És això,
sí,
per recordar
això.
També. Val, és aquest joc. Molt bé.
Realment la màquina de Bayer, la Magnavox Odyssey, el que era aprofitant la tecnologia de tubs de les antigues televisors, era dos puntets, cada jugador era un puntet a la televisor,
sí,
al televisor,
sí, sí.
I llavors, si tu compraves una Magnavox Odyssey, venia la màquina i et venien cartes, et venia com els juegos reunidos, no? Sí, mil materials, i entre aquests mil materials et venien unes plantilles de plàstic que s'enganxaven a la pantalla del televisor aprofitant l'electricitat electrostàtica del televisor. I llavors el joc era el que tu posaves a la pantalla del televisor. Tu podies fer un joc d'una cursa, no? Llavors posaves a la pantalla del televisor una plantilla que era un circuit, i llavors els jugadors amb els dos puntets el que feien era seguir allò
i aviam si...
Exacte. Anava amb un sistema de cartutxos molt senzillets, i un d'aquests cartutxos era el famós joc de tennis. Per què és important això? Perquè Bushnell en aquell moment veu aquella invenció i diu, ostres, aquest joc potser és útil per fer una màquina recreativa, ja que Space War no l'he pogut fer, potser això que és més senzill a nivell de programació es pot fer. Ell fa una proposta a un enginyer de la seva empresa i arriben a crear un prototip, i el mateix any 1972, amb diferència de mesos, surt la Magnavox Odyssey i surt el Pong amb uns en al mercat. Hi ha una anècdota que és aquestes anècdotes que sempre expliquen Nolan Bushnell, que no sabem si són certes o no, sempre hem d'anar en compte amb això, però ell diu que ell va posar una màquina en una taverna a Sunnyvale, a Califòrnia, a una taverna que es deia Handicap, que ja no existeix com a tal, amb aquest nom, va posar una màquina, no? Al cap de poques hores van trucar a la taverna i van dir, mireu, s'ha espatllat la màquina, de demanir-vos, la màquina ja no funciona. L'enginyer va anar a revisar la màquina, i a l'obrir la màquina van caure tot de monedes al terra. Llavors, el problema no era que s'hagués espatllat la màquina, sinó que s'havia bloquejat el sistema de monedes.
De tants i tants.
Sí, sí, hi havia tantes monedes que havia bloquejat clients. El sistema. No. Sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I aquí és on neix Atari, aquí és on neix realment la indústria del videojoc, que neix per un costat com a consola domèstica, però sobretot el gran boom inicial és el món arcade.
I els japonesos, que ja s'han recuperat del fracàs de la Segona Guerra Mundial, no intervenen ja en aquest moment?
Japó en aquell moment encara no està sent ni moment referent. Japó el que sí que té és una empresa que es diu Sega Service Games, d'aquí Sega, que la va crear, de fet, un americà que era el que supervisava l'oci de les bases de Hawaii i de les bases militars, i va ser el que va crear primeres. De fet, Sega ha estat sempre molt important, fins fa dues setmanes que ha començat a tancar salons recreatius. Sega ha estat la gran empresa de màquines recreatives, però era sempre el mercat local. Realment, fins que no arribi Nintendo als 80, els japonesos no donen el salt com a empreses de producció de màquines, sí que les donaran com a empreses de videojocs, com el propi Pac-Man que hem vist abans, no?
En tot cas, ara estem en un moment a principis dels 70, o en el primer terç dels 70, on comencen tímidament a posar-se aquestes màquines recreatives que hem vist tantes vegades als bars, i que són amb una pantalla de televisor per jugar amb aquest tipus de jocs, que ara veiem molt simples, però que realment eren molt addictius, enganxaven molt. Això és un boom. O sigui, a partir d'aquest moment, tant una empresa com l'altra, o tant un promotor com l'altre, començaran, suposo, a disparar-se.
Això és un boom, fins a tal punt que Bushnell, que té una filosofia de producció molt peculiar, té una filosofia molt hippie, podríem dir així, no? És que a la seva empresa pot treballar la gent de manera molt lliure, pot entrar i sortir quan vulgui, pot vestir com vulgui, no? Aquesta filosofia molt de Califòrnia.
No fa tant això, era impensable, en una empresa, no.
I de fet no se'l prenien massa seriosament la resta d'empreses del sector. Què va passar? Que el que es va trobar és que de cop i volta la seva producció es va disparar, va haver de contractar gent per tenir cadenes de producció. Es diu que inclús els directius de l'empresa van haver de baixar la línia de producció perquè no hi havia prou capacitat, i en molt pocs anys empreses de televisió que havien rebutjat l'oferta de Bushnell van inclús demanar una quota de màquines per any per poder, diguem, comprar-les i tenir una línia de màquines recreatives. Inclús el món del pinball, molts d'ells van començar a copiar el famós Pong, perquè de fet els primers anys tothom volia un Pong. No és que la gent volgués videojocs, tothom volia un Pong al seu barri,
exacte.
És un gran fenomen, un fenomen brutal, i que a més respon a una altra cosa que culturalment és molt interessant, que és ell crea una màquina que és un símil dels pinballs, que són un símil del primer cinema. I m'explico. Les màquines creatives, els primers pinballs i el Pong utilitzen colors molt lluents, no? Sí. Construccions amb grans dibuixos. Molts cops les temàtiques són per homes, perquè el perfil de saló recreatiu, el consumidor habitual, era masculí. Utilitzen moltes llums i so estrident. Llavors, quan tu entraves en un saló recreatiu, una de les coses que et xocava era que totes les màquines cridaven, no?
Sí.
És aquesta forma de...
Tan estrany, sí.
Clar, com el cinema de barraca. Tu anaves al cinema dels orígens, llavors tenies diferents barraques amb els actors disfressats que cridaven perquè anessis a veure la seva pel·lícula, no? Llavors, aquest és el model que impera durant els 70, i que més enllà de Pong comencen a innovar, comencen a crear-se jocs nous, no? Pong al 72 és un joc molt important. Hi ha un joc que es diu Gunfight, que és un joc de pistolers a l'oest, un jugador contra un altre, es veu també des de dalt, vista cenital, els dos personatges, i llavors es disparen un a l'altre. Llavors és com un Pong,
sí,
però disparant-se en lloc d'una bola central, sí, no? Aquest és un joc important perquè és el primer joc l'any 75 que té microprocessador. Fins l'any 75 no hi havia microprocessadors, no existien. Llavors el que teníem eren coses electromecàniques que funcionaven, però no tenien capacitat central de processar, no tenien capacitat. Llavors, quan tu havies de modificar una màquina...
Era molt limitat, per tant.
Sí, modificar una màquina costava molts diners. Mm. Quan arriba el microprocessador, és tan fàcil com canviar el processador, que són diners...
I tens un joc diferent.
I tens un joc diferent. No. A partir d'aquí, anem avançant, i entre els 70 i els 80 apareixen dos jocs, que són molt importants, també, i que expliquen molt la història de la indústria. Mm. Space Invaders i Pac-Man. Space Invaders és un dels grans jocs del Japó, en el que un conjunt de naus, no? Que estan a la part superior de la pantalla, van baixant i van disparant, i els jugadors
amb
una nau
inferior, que es van movent una mica en zigzaga, és això. Van baixant i tu vas disparant des de baix, i ells també et disparen, i això, havia jugat molt amb això, i tant.
És un joc que és fascinant per incorporar moltes coses. Per exemple, incorpora el so com una mecànica. A mesura que van avançant cada cop més ràpid, el so s'incrementa, llavors crea una tensió. És un joc que, a més, incorpora definitivament una cosa que era pròpia del món del pinball, que és la puntuació màxima, el high score. El high score és una tècnica de màrqueting molt útil, no? Que és, si jo jugo un pinball però no puc registrar la meva marca, doncs m'ho puc passar bé. Però si jo jugo al pinball i puc registrar la meva marca amb les meves inicials, ja puc dir en tot el barri que jo sóc el millor jugador d'aquella màquina. I llavors la resta de jugadors el que voldran és jugar més per superar la marca.
Invertir més.
Exacte.
La competitivitat, sí.
I ells ho veuen, això ho incorporen a Space Invaders, i Space Invaders es convertirà en un fenomen social i mediàtic, no? Molt important. A més, Space Invaders té una altra particularitat que és molt interessant, que és, no sé dir un joc pessimista, però sí que és un joc que no té final. En sentit que Space Invaders tracta d'una nau que defensa la humanitat d'aliens. Sí, sí. Cada nivell és més difícil. I arriba un moment en què tu perdràs. Clar, perquè arribarà un moment en què el joc et superarà, no? T'arrasarà totalment la teva capacitat de joc i passarà per davant. I a partir d'aquí sí que passaríem a Pac-Man.
A l'altra banda del Pacífic, els japonesos també treballaven sense descans per oferir videojocs cada cop més populars. Al maig de 1980 s'instal·lava a Tòquio la primera màquina recreativa d'un nou joc que estava destinat a fer història, el Pac-Man, que acabaria sent Pac-Man als Estats Units per evitar cacofonies, una creació de Toro Iwatabi, que aleshores tenia 25 anys. Amb aquest joc va aconseguir connectar amb tots els públics i va crear el primer personatge de videojoc que servia com a mascota i com a potent imatge de marca.
Toro, quant de temps sense veure't. Com va tot? Deus anar enfeinat.
Estic treballant en un joc diferent. Els arcades estan tots plens de jocs violents on l'únic objectiu és matar extraterrestres. Si t'ho pares a pensar, els salons recreatius són llocs tristos on només hi van paios solitaris a passar l'estona.
Vist així, sona una mica sinistre, no? Home, a mi sí que m'agrada venir-hi de tant en tant.
És que jo vull que et vingui de gust a tu, i a totes les dones, i al públic familiar. I per això estic dissenyant un joc pensant en el públic femení.
Per noies? I de què va aquest joc? No serà una adaptació del pinball com la que vas fer fa 2 anys. Allò, ara ja t'ho puc dir, perquè ha passat força temps, era una mica avorrit. La gent prefereix jugar amb boles de veritat.
No, ara és diferent. Encara he d'ultimar uns detalls, com el disseny del personatge central, però la idea és que una boca menja boles sense parar dins d'un laberint, però a la vegada ha d'evitar que l'atrapin uns fantasmes.
Un joc que consisteix en menjar fantasmes?
No ho has entès. Primer pensava en temes de moda o amor. Després em vaig adonar que una altra cosa que agrada a dones i homes per igual és el menjar.
Per cert, parlant de menjar, encara no has tocat la pizza. Te'n puc agafar un tros?
I tant! Doncs bé, el joc es dirà Pac-Man, una manera de recordar l'expressió Paco Paco Tabero, l'onomatopeia de la boca quan mossega. Ei, ja ho tinc!
Què passa?
No ho veus? Tu has agafat una porció de la pizza i ara la resta que ha quedat sembla una circumferència amb una boca oberta, llesta per endrapar. Ja tinc la forma definitiva del Pac-Man. Ets un sol, Tomiko.
Me n'alegro d'haver-te ajudat. Només espero que aquesta idea tan estrambòtica no et porti la ruïna.
Creu-me, tinc la intuïció que aquesta vegada funcionarà. Ai, quina gana m'ha entrat. Una mica més de pizza?
Això és En Guàrdia.
Tetris gegant, anem avançant amb la història dels videojocs. Anton Planell, ja acabem de sentir aquesta conversa del naixement del Pac-Man al Japó, o sigui que el bitxo aquell que s'ho menja tot és inspirat en una pizza que li han tret una porció. Això, sí. Clar, sembla una sí, cosa sí. Realment curiosa i una mica estrambòtica, però això es pot confirmar que va ser així, o almenys ho expliquen així els seus creadors.
Sí, sí, Toru Iwatani sempre ho ha defensat, que va ser la seva font d'inspiració. Ell buscava una forma simple i la va trobar amb la pizza.
Clar, realment, molt adequat, a més, pel tipus de consumidor.
No, però sí que anaves allí, que anaves menjant els enemics, exacte. Els adversaris.
El Pac-Man va ser un èxit mundial, sí. Aquest. Mm-hmm. Sí, que, sí. Si els altres jocs que hem comentat, el Pong, etcètera, etcètera, realment tenien un cert impacte, el Pac-Man potser era un salt, perquè era un tema ja de màrqueting, era el bitxo en qüestió, era l'animaló, era especialment simpàtic, mm-hmm. Els fantasmes aquells que et perseguien també tenien la seva gràcia, la música, els colors, realment va ser un salt endavant amb la comercialització d'aquest tipus i la implantació d'aquest tipus de jocs.
Sí, totalment, jo crec que Pac-Man és una aportació molt interessant, primer perquè busca una alternativa al joc violent, la qual cosa és molt important. Fins aquell moment els jocs anaven excepte el Pong, que és un joc competitiu, la resta, com hem vist Gunfight, Space Invaders és un joc de matar. Toru Iwatani el que busca és un joc que òbviament ja matar, perquè el fantasma el vol matar, no? Sí. Però que es busca una cosa diferent, no? I ell és el primer que ho diu, no? Literalment ell diu, jo vull un joc que les dones puguin jugar. És un joc que també obre molt mercat i és la primera vegada que s'intenta integrar altres públics. Però a més, Pac-Man, que aquí curiosament a Espanya arriba com a Comecocos, va ser el nom oficial,
exacte,
i la publicitat de la espanyola parlava de Comecocos, Comecocos, no? El Pac-Man és és la primera gran figura mediàtica del videojoc. És a dir, igual que Buster Keaton, no, podia ser un dels primers membres de l'Star System del cinema nord-americà, la figura de Pac-Man és un dels primers grans models abans de Mario. Mario és la gran estrella, Mario és Mickey Mouse.
Sí, sí.
Però Pac-Man es converteix té una sèrie de televisió d'animació, té moltíssim mercantatge, té moltíssim impacte, sobretot en el mercat americà. Inclús hi ha una cadena de restaurants d'Atari, que gestiona el propi Bushnell, que integrarà moltes experiències de comprar pizza, menjar pizza en el local i jugar a Pac-Man, no? Forma part d'aquest ecosistema que va molt més enllà d'això, no? Pac-Man també arriba en un moment que és molt interessant, que és l'any 80, perquè entre el 80 i el 83 passa una cosa molt interessant, que és hi ha un boom de consoles. Atari traurà la 2600, que és una consola amb cartutx, no és la primera però la més popular. Hi haurà diferents empreses, Intellivision, ColecoVision, trauran moltes consoles, i entre el 80 i el 83 es produeix, primer, un boom de consoles, un mercat super saturat de consoles, un mercat on el nivell de qualitat comença a decaure, perquè tothom treu jocs per intentar arribar a les campanyes de Nadal, de l'estiu, però no hi ha controls de qualitat, i això deriva en un moment molt puntual de saturació en el que apareix un joc molt famós, tristament famós, que és el joc d'ET, no? Uh-huh. El joc d'ET que el propi Spielberg va validar, curiosament, després de jugar-hi, un joc que es va fer molt pocs mesos i va ser un fracàs comercial a l'estrepitós. Per què dic que és important? Perquè l'any 83, entre 83 i 84, arriba una crisi. I amb aquesta crisi s'acaba pràcticament el sector del videojoc. Hi ha molta gent que diu que el sector del videojoc mai més tornarà a aparèixer.
Tindrà el mercat, exacte, que tindrà, i s'ha acabat, allò ja està.
Sobreviu Atari 2600 i Intellivision també sobreviu. I és en aquest context de crisi absoluta que arribarà un nou actor. Aquest nou actor serà Nintendo.
La indústria dels videojocs va assolir una nova dimensió amb la comercialització de les consoles que permetien jugar al televisor de casa. La Nintendo Entertainment System, una videoconsola de 8 bits que forma part de l'anomenada tercera generació, va arribar al mercat en diferents fases entre 1985 i 1987. En l'estratègia d'expansió, la firma japonesa es va aliar amb l'empresa de joguines Worlds of Wonder per la distribució als Estats Units. Jim Wims, que aleshores era vicepresident executiu de Worlds of Wonder, recordava que no tothom creia en el futur del projecte.
Mai no oblidaré la primera reunió de vendes en què van presentar la Nintendo de 8 bits a l'equip de vendes. En Minoru Arakawa, president de Nintendo Amèrica, va passar per allà i els hi vam dir: donarem suport a aquest producte a nivell nacional. Després del sopar, quan estàvem tots asseguts al bar, Tres paios que havien estat els representants de vendes més importants d'Atari se'm van acostar i em van dir:
podem parlar amb tu un moment, Jim? Creiem que comets un error estratègic terrible en tornar a entrar al negoci dels videojocs.
Eren tres persones que havien guanyat milions de dòlars amb la indústria dels videojocs.
Mira, Worlds of Wonder és una de les empreses més grans del moment a nivell mundial. Ets el propietari de l'empresa de joguines més atractiva del món. El negoci dels videojocs està maleït i només aconseguiràs que acabi amb tu.
D'acord, us agraeixo l'advertència. Però si voleu vendre en Teddy Ruxpin, l'osset robòtic que explica contes, o el Laser Tag, també ho haureu de vendre a la Nintendo. Ara bé, si esteu tan segurs d'això que dieu, hauríeu de dimitir ara mateix.
En guàrdia.
A tot planells, així que no tothom creia en això de... Va haver un moment en què el món de les consoles semblava destinat al fracàs, però Nintendo li dona un altre toc.
Sí, Nintendo, una empresa japonesa que venia de fer cartes, era la gran empresa de cartes del joc a Japó, que va començar a experimentar, volia ampliar el negoci, va experimentar amb joguines i amb jocs electrònics, fa el gran salt l'any 85, sobretot, entre el 85 i el 87, en distribuir una consola nova. Una consola, ironies de la vida, que Nintendo va oferir a Atari en el seu moment per distribuir als Estats Units, perquè, òbviament, l'empresa japonesa no tenia capacitat de distribució en el mercat nord-americà. Atari ho va rebutjar, i quan va arribar l'any 85 Nintendo, 85 a Estats Units, 87 a Europa, va canviar el mercat radicalment. Va agafar un mercat que estava mort i va establir un conjunt de normes que són molt importants i que a dia d'avui determinen com funciona el mercat actual. Nintendo què va fer? Nintendo va dir: qui vulgui fer un joc per la meva consola ha de tenir el meu segell de qualitat. Per això els jocs de Nintendo tenen un segell de qualitat. Els jocs, a més a més, els cartutxos tenien un sistema de protecció. Llavors no es podien fer còpies pirata. La gent les feia, però era molt més complicat fer-les, no? Així es garantia un nivell de qualitat i es garantia que el que arribava a la seva consola era molt bo. Nintendo, entre el 85 i el 87, treu jocs que han estat cabdals per la indústria. Potser el més famós, sens dubte, la saga de Super Mario. Però només Super Mario, The Legend of Zelda, Final Fantasy, són títols que han estat molt, molt importants. Nintendo crearà el 80, com diem, aquest nou mercat. Juntament amb Nintendo, una mica més endavant, entrarà la competència també japonesa. Japó s'obre a partir de l'arribada de Nintendo i arriba Sega. I Sega iniciarà una guerra molt famosa als anys 80-90, era molt famosa aquí, per exemple, entre els nois i noies que tenien una Nintendo o una Sega, no? Era com la polarització, no?
Sí, hi havia dins tot acudits jugant amb el que el concepte Sega, exacte, en català refereix a una dona, una invident, i amb aquella, i es feien bromes de mal gust al voltant de Sega i Nintendo.
Molts nens, era, també va baixant d'edat, tots els jocs, i perquè els Reis d'Orient llavors s'han desmarçat molt amb això.
Va baixant d'edat, però també va pujant. Va ampliant moltíssim el mercat, perquè era una cosa recreativa molt, molt particular d'adolescents. Va començar, aquells adolescents ja tenien 10 anys més, continuaven jugant, i a Nintendo i Sega comencen a crear jocs que agraden a molts públics més grans que no pas als adolescents, i això també és un factor cabdal.
De fet, Nintendo sempre em mantenint aquesta imatge d'aquest target, no? Que diem més, potser, no és més infantil, però sí una estètica més peculiar que s'ha mantingut molt amb el temps. I una cosa molt interessant que succeeix és que als anys 90, per avançar una mica ja en el temps, en aquesta guerra entre les dues grans companyies, apareix un nou actor. És un actor que és Sony, i Sony el que vol és negociar amb Nintendo la possibilitat de crear un lector de CDs per la consola de Nintendo, que en aquell moment era la Super Nintendo, no? la següent iteració. Arriba un moment en què Nintendo es baralla amb Sony, Nintendo se n'anirà amb una altra companyia, i llavors Sony el que fa és que rescata aquest projecte fallit amb Nintendo, que és un lector de CDs per jocs. Sony li dona una volta,
ho fa sola.
De fet, s'enfada molt perquè hi ha una certa tradició per darrere de Nintendo, i llavors Sony declara la guerra a Nintendo, automàticament crea una divisió de jocs, es posen a prototipar amb aquesta màquina que havien compartit els dos, i d'aquesta màquina sortirà la famosa PlayStation.
Que encara serà... avui en dia té generacions posteriors.
Continua sent encara en vigor.
Ara el 19 de novembre surt la PlayStation 5. Qui crea el mercat contemporani del videojoc, que és una consola que va amb CDs, no va amb cartutx, ja hem canviat de suport, i sobretot és una consola que accepta continguts per adults. És a dir, PlayStation és realment la que dona el salt absolut a jocs amb violència explícita, com que el CD permet, cosa que el cartutx no permetia, permet introduir escenes de vídeo, doncs ja tenim actors reals, tenim veus, tenim bandes sonores, el nivell del videojoc escala, no? Puja molts, uns quants graons, i mentre es puja a la consola, decau el món de, del recreatiu, que cada cop es va apagant.
Ens queda un minutet, però cap a on va el món dels videojocs? Perquè ara ja veiem coses realment fascinants, però no sé si la interacció, l'holograma, aquest tipus de coses que veiem a les pel·lícules de ciència-ficció, és cap a on va el món dels jocs, o encara això, per això queda molt.
És complicat de dir, perquè realment la realitat virtual s'ha introduït molts cops en el videojoc. Jo crec que el món del joc actual i però futur tirarà sempre segurament cap a les tres grans vies modernes, no? Que és ampliar el joc mòbil, el joc de smartphone,
de telèfon,
que sí. És el que cada cop creix més, el joc online, el joc en línia, que a dia d'avui ja amb internet actualment és molt més senzill, no? Fer això, i per altra banda possiblement experimentació en realitat virtual.
Per tant, per què anirem? Anton Planells, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims d'aquesta història relativament curta, però fascinant, com és la del món dels videojocs. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Josep Maria Soler Sabater, avui no acabem amb la sintonia habitual, sinó amb aquesta, que és molt més adequada, que és la de Sonic.
Però ens hi hem d'acostumar, perquè com més vida hi ha lúdica, amb confinament inclòs, aquestes hores, tot això
hi ha avançat. Jo confesso que jo era jugador de wargames de taulell, i quan van aparèixer les consoles vaig començar a jugar amb taulell, i ara ho lamento, que no tenim fitxes i només tenir-ho en pantalla, perquè continuo les batalles de Waterloo en pantalla no és el mateix que amb soldadets. Que vagi bé, Josep Maria. Això és l'enguàrdia.